Doncs sí, Sant Oleguer és un sant molt important.
Sí?
Sí, perquè va ser bisbe de Barcelona i alhora arcabisbe de Tarragona, però clar, t'estic parlant de l'any de la catedral de Montxinxin Maria Castanya. I tal dia com avui, a la catedral de Barcelona, a la capella del Santíssim, allà on està, per entendre'ns, el Crist de la Pan, allà hi està enterrat aquest bon home, però és que el seu cos és incorrupte. Llavors s'obre com una mena de taló en l'altar i queda a la vista de tothom aquest cos incorrupte. I et faries creus la cua de gent i de persones que hi han per anar a venerar a Sant Oleguer?
Ja m'ho imagino i demà mateix me n'hi vaig.
Vinga, va. Ui, ei, llum vermella. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
Avui és divendres 6 de març de 2026, diada de Sant Oleguer i Sant Víctor. I atenció perquè aquest és el programa número 835 de la nostra etapa digital i el 2624 de tota la nostra història, que es diu aviat però que va començar ja fa una colla d'anys, el setembre de 1989.
Com sempre, ens podeu trobar al nostre web festafesta.cat i encarem el cap de setmana de molta activitat, Laia, perquè ja veureu, del 6 al 8 de març tenim festa a Santa Perpètua de la Moguda. I no oblidem que el diumenge és el Dia Internacional de les Dones, amb molts actes de cultura popular en clau feminista.
I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central el dediquem a la cultura que neix dels barris i dels pobles. Concretament, el dediquem a la nova programació de la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya.
Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona. Ja ho veureu. Veniu, sí, ens acompanyeu.
Ara sí, comença el Festa Festa.
Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
Recordeu que el Festa Festa és el programa que podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I, per suposat, accedir a tots els continguts a través de part de la nostra web, pel portal Tornaveu i per la web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial als qui ens escolteu des dels vostres aparells de ràdio a través de les emissores que setmana a setmana ens fan confiança.
Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu i les seccions dites i refranys, els remeis de l'ermità, les cançons que tornen i calendaris per no perdre el temps.
Però ara és el moment del reportatge central i connectem amb el Batec dels Ateneus per conèixer les propostes escèniques que la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya ha preparat per aquest 2026.
Festa, festa!
Amb Laia Camproví
i Amadeu Carbó.
Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
La xarxa d'Ateneus de Catalunya presenta la seva programació conjunta per al 2026. Una proposta que consolida els Ateneus com a espais clau per a la cultura escènica del país. El programa inclou 148 actuacions de 15 espectacles diferents que giraran per 40 teatres d'Ateneus d'arreu de Catalunya, amb una oferta diversa que va del teatre a la música, la dansa i els espectacles familiars. Aquesta programació posa especial atenció a la memòria cultural amb propostes vinculades a l'any Gaudí, l'any Pau Casals i el 45è aniversari de La Vella Dixieland. I combina grans noms de l'escena amb la voluntat d'apropar la cultura professional al territori. Per conèixer millor les claus d'aquesta programació i entendre quin paper juguen els Ateneus en la difusió de la cultura popular i també contemporània, hem parlat amb l'Emma Escolano, vicepresidenta de la FAC i cap de l'àrea artística, que ens explicarà els detalls d'aquest projecte. La X-TAC presenta la seva programació conjunta per al 2026 amb 148 actuacions i 15 espectacles diferents, una xifra que dibuixa l'abast real d'una xarxa cultural que connecta teatres d'Ateneus arreu del país i que consolida una manera de fer cultura des del territori.
La X-TAC, la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, és la xarxa més gran de teatres de tot el país, arreu de tot el territori. no només en circuits urbans, sinó a tots els pobles on hi ha un Ateneu i tenen sales de teatre. La dimensió és espectacular. Enguany, el 2026, hem creat una programació conjunta amb 148 actuacions i 15 espectacles diferents. Això ens ajuda a poder treballar i a portar la cultura, com us deia, arreu del territori.
La programació del 2026 dialoga directament amb la memòria cultural del país, incorporant commemoracions com l'any Gaudí, l'any Pau Casals o els 45 anys de la Vella Dixieland. I demostrant com la cultura popular i les arts escèniques poden actualitzar els grans referents col·lectius.
La programació coordinada que proposem no només tracta d'espectacles diversos, sinó que aprofitem per fer un reconeixement a aquest llegat, a aquesta memòria històrica i posar-la de relleu i fer-li aquest homenatge en el present. Per exemple, celebrant doncs, l'any Gaudí, enguany doncs, celebrem aquest any amb l'Arquitecte Prohibit, que és la coproducció que farem amb la Federació d'Ateneus i la companyia La Tremenda, o com l'homenatge a Pau Casals, a càrrec de l'Esbeta Etrusca amb el seu cello, i també, per què no, aquesta Vella Dixieland, que celebra enguany els seus 45 anys i ha apostat per poder portar la vella als Ateneus. Amb això volem demostrar que la cultura popular i les arts escèniques poden connectar aquest present i futur i passat, no? Per posar-lo de relleu al futur i que no perdem aquesta memòria col·lectiva i aquesta memòria cultural.
Els Ateneus són l'eix vertebrador d'aquesta proposta. Amb 40 sales, 36 entitats i més de 13.500 butaques, que converteixen la XTAC en la xarxa de teatres més gran de Catalunya i en una eina clau per garantir l'accés a la cultura més enllà dels grans circuits urbans.
Els Ateneus són l'eix vertebrador de la proposta de la XTAC. Tenim 40 sales de 36 entitats i més de 13.500 butaques. Això fa, com us deia al principi, que la xarxa de teatres més gran de Catalunya sigui la XTAC. És una eina clau. Podem garantir, gràcies a la XTAC, l'accés a la cultura més enllà de les ciutats. Podem arribar a tot arreu. Aquest és el paper que han exercit els Ateneus des de fa més de 150 anys. Parlem de proximitat, de cultura de proximitat, de que el públic dels pobles també pot accedir al teatre. I això fa que exaltem la vida comunitària i que li donem eines per poder tirar endavant.
La programació aposta per una gran diversitat de llenguatges escènics combinant teatre, música, dansa, humor i espectacles familiars, amb l'objectiu d'arribar a públics molt diversos i de reforçar la cultura com a espai de trobada intergeneracional.
La programació de l'XTAC aporta per una gran diversitat de llenguatges escènics, sempre de manera professional. Combinem teatre, música, dansa, circ, humor i també espectacles familiars. Això vol dir que volem arribar a tots els públics, que siguin públics diversos. Reforcem la cultura com a espai de trobada intergeneracional. Es troben a dintre els nostres Ateneus veïns i veïnes, pares, avis, nets, tietes i, sobretot, també la gent jove. Intentem organitzar aquesta programació coordinada pensant no només en les diferents disciplines, sinó també amb les diferents edats del públic que volem arribar.
Més enllà de les xifres, la programació del 2026 posa l'accent en l'impacte social de la cultura, en el suport als artistes i en el paper dels Ateneus com a espais vius, amb la mirada posada en el futur i en la continuïtat d'un model cultural arrelat i compartit.
Més enllà de totes aquestes xifres que us he anat donant, la programació del 2026 posa l'accent en l'impacte social de la cultura i, sobretot, també en el suport als artistes professionals. i volem remarcar el paper que tenim els ateneus com espais vius. Són espais molts que tenen més de 150 anys, però que són actuals, que estan oberts, que són un trampolí també per donar feina, per dir-ho d'alguna manera, a totes aquestes companyies d'artistes professionals de totes les disciplines per girar arreu del territori, per arribar a tot un públic molt divers i amb aquesta mirada posada en el futur, en la continuïtat d'un model cultural de fa molts anys, però d'un model de futur. Volem donar fer aquest retorn social de la cultura, també aquest suport a la creació, a les gires de les diferents companyies i creiem molt important donar aquest suport, aquesta mirada de futur en el projecte de la X-TAC.
Moltes gràcies, Emma Escolano, vicepresidenta de la FAC, per atendre els micros del Festa Festa. Nosaltres seguim amb el programa.
Festa Festa.
I escoltem el primer tema musical de la mà d'un grup mític del Pirineu, el Pont d'Arcalís, que ens interpreten Cigalons de Canalda.
Adeu-siau, cigalons, borrasqueros de Canalda, lo tolleu de l'Homanel, lo llop que els acompanyava. Lo tolleu de l'Homanel, lo llop que els acompanyava. Adeu-siau, cigalons, borrasqueros de Canalda. Lo llop se'n feia el valent, tras dels altres caminava. Naven tocant los ballets amb una canya escardada. Naven tocant los ballets amb una canya escardada. Lo llop se'n feia el valent, tras dels altres caminava. Argelaguer romanís i fosco de matinada, tornaven los cigalons de la festa de Canalda. Tornaven los cigalons de la festa de Canalda. Argelaguer romanís i fosco de matinada. Ai, garden i gots trencats i el músic que no parava. Flabiol i tamboret i aquell bot mai s'acabava. La viola i tamboret i aquell bot mai s'acabava. Ai, garden i gots trencats i el músic que no parava. Adeu-siau, cigalons, borrasqueros de Canalda, lo tolleu de l'Homanet, lo llop que els acompanyava. Lo tolleu de l'Homanet, lo llop que els acompanyava. Adeu-siau, cigalons, borrasqueros de Canalda.
fantàstic, eh? Els del Pont d'Arcalís, i ostres, aquest tema, els cigalons de Canalda, és tan bèstia. I parlant de l'Artur Blasco, doncs preneu nota. El proper divendres 13 de març a 8:45 del vespre, ell i la Cati Plana seran al CAT Tradicionarius presentant dos històries, un viatge pels camins del cançoner del Pirineu, una cita amb l'acordió diatònic.
I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies al Tornaveu.
Festa, festa!
Les notícies del Tornaveu.
Ja tenim aquí la nova temporada de Passions. Cervera es va convertir aquest darrer cap de setmana en la capital del moviment passionístic català. I no és casualitat, la capital de la Segarra compleix enguany el seu mil·lenari. Així, sota el lema de Mil·lenari a Mil·lenari, ha pres el relleu de Montserrat, que l'any passat també va celebrar 10 segles d'història. La passió de Cervera, a més, es remunta l'any 1477, fet que la converteix en la més antiga d'Europa. Com ens explica Jordi Carapuig, president de la Federació Catalana de Passions, aquesta particularitat no va faltar a l'acte de presentació.
L'acte hem recuperat una part de la passió medieval de Cervera, de les de Silent. I cal dir que la passió medieval de Cervera és la passió escrita i que es pot representar més antiga d'Europa.
Aquest tret de sortida va reunir representants de les 22 passions integrades a la federació, així com autoritats i entitats culturals. Un petit tast d'una temporada venidora carregada de representacions arreu del territori català i amb previsions d'igualar el nombre d'espectadors de l'any passat.
Calculem que si l'any passat vam tenir uns 50.000 espectadors en tot Catalunya, en considerem que hi podem anar bé.
Que les passions catalanes gaudeixen de molt bona salut és una realitat. No estem parlant només de tradició, parlem de patrimoni viu. Atenció a tots els amants del cinema i del cineclubisme, perquè teniu nou podcast. A principis de febrer va publicar-se el primer episodi de Som el Públic, una sèrie de podcast que vol posar al centre les persones que signifiquen i construeixen el moviment cineclubístic del nostre territori i que acosten el setè art a la vida quotidiana dels pobles i ciutats. Sota la conducció de Joan Moret podrem conèixer des de programadors de cinema fins a taquillers, persones que potser no han tingut l'oportunitat d'explicar la seva funció dins l'engranatge del cineclubisme, tots units sempre per l'amor al cinema. Així ho descriu Joan Moret, el presentador i membre de la Federació Catalana de Cineclubs.
Nosaltres ara els donem aquesta oportunitat també perquè volem conèixer-los, perquè volem saber quina experiència, quina memòria oral té tota aquesta gent i què pot compartir amb nosaltres.
Es pot esperar un episodi cada trimestre i a l'abril ja podrem escoltar el segon. Tant el presentador com la mateixa federació es mostren molt il·lusionats i satisfets d'haver fet un pas endavant al vast món del podcasting.
Moltes gràcies i benvinguda, Emma Robres, al Festa Festa. Esperem que ens acompanyis molt de temps. Però en aquest cas, fins la setmana que ve. Continuem amb més música tradicional, en aquest cas amb el duet Ballaveu, format per la Patri Garcia i el Xavier Rota. Escoltem Dalt del cotxe hi ha una nina.
Dalt del cotxe hi ha una nina que repica els cascavells. Dalt del cotxe hi ha una nina que repica els cascavells. 30-40, l'ametlla marganta, pinyol madur, més tan dur. Si tu te'n vas, nero, 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 si tu te'n vas, nero, nero, nas. Si tu te'n vas, nero, 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 si tu te'n vas, nero, nero, nas. Dalt del cotxe hi ha una nina que repica els cascavells.
Cisó. Pere Baranera, Baranó, Pinteta, Pere Baranera, Baranó, Pintó, Pere Baranera, Baranó, Pinteta, Pere Baranera, Baranó, Pintó. I un, dos, ratiriritireta, i un, dos, ratiriritiró. I a la font del Cisizeta, i a la font del Cisizó. Pere Baranera, Baranó, Pinteta, Pere Baranera, Baranó, Pintó, Pere Baranera, Baranó, Pinteta, Pere Baranera, Baranó, Pintó. Un, dos, ratiriritireta, i un, dos, ratiriritiró. I a la font del Cisizeta, i a la font del Cisizó. Pere Baranera, Baranó, Pinteta, Pere Baranera, Baranó, Pintó, Pere Baranera, Baranó, Pinteta, Pere Baranera, Baranó, Pintó. Un, dos, ratiriritireta, i un, dos, ratiriritiró. I a la font del Cisizeta, i a la font del Cisizó. Pere Baranera, Baranó, Pinteta, Pere Baranera, Baranó, Pintó, Pere Baranera, Baranó, Pinteta, Pere Baranera, Baranó, Pintó.
I quina delícia de veus! Us recordem que Ballaveu celebra 10 anys i presentarà el seu nou disc, Arada, també el divendres 13 de març, al CAT. Cançons que són llavors que tornen a brotar amb una sonoritat ben actual.
I ara és el moment de la saviesa popular, amb en Víctor Pàmies. Avui ens parla de les formes a la taula i al llit, que no són sempre les millors.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Qui canta a la taula i xiula al llit no té el seny gaire eixerit. Seny i rauxa, nedar i guardar la roba, la puta i la Ramoneta. Aquesta dualitat tan catalana que podríem equiparar al doctor Jekyll i Mr. Hyde. El moment actual ens crida a la rauxa, a cremar totes les naus. Però aquestes pors endèmiques heretades, la llavor de les derrotes, ens porten a actuar amb cautela i seny. L'altre dia, precisament, m'arribava una curiosa consulta per correu electrònic. Em demanaven dites i refranys catalans sobre el seny i la rauxa. Del seny, un grapat. A bon seny no hi va l'engany. A qui té sort, poc seny li basta. Anar amb seny de bèstia vella. Cabell llarg, seny curt. D'hora al llit, bo i matiner, hauràs salut, seny i diner. El qui no té seny no té fred. El seny és el millor moble que tenim a casa. El seny i els cabells blancs no venen per anys, sinó per afanys. Qui a 30 anys no té seny i a 40 no té cabal, a 50 a l'hospital. Qui canta a la taula i xiula al llit no té el seny ben complit, etc. I de la rauxa? Doncs de la rauxa només he trobat a rauxes, en el sentit d'anar a rampells, a llunes. En què quedem, doncs? Som un poble de seny o de rauxa?
Moltes gràcies, Víctor. Prenem nota de la lliçó i ara baixem les revolucions per gaudir d'una col·laboració preciosa. Cris Joanico i Rita Barbé ens porten Llum de Lluna.
Reneixer ran de la mà. Una nit a tren d'albada,
frisar per la matinada,
a redós del vés més clar, sobre cerques d'estimar. El vaixell que vola vers la lluna tota sola, envejosa de tots dos, i escoltant dins les remors d'una barquerola. passat. El vendaval,
el vendaval
escarlata. Resta el meu cor esclat, perquè s'has llanguit el vent, roman el dolor present, però i l'embat m'embolcalla. Llum de lluna m'adavalla per punxar-me el pensament. Llum de lluna m'adavalla per punxar-me el pensament.
Llum de lluna, llum de lluna, llum de lluna, llum de lluna,
llum de lluna. Tota sola, amb majosa de tots dos.
Sabrà cert que es va estimar.
Sabrà cert que es va estimar.
Escoltar i escoltant dins les remors.
Com la mà brugent s'esclata de bramar, de bramar el penyà segat. Per la matinada,
llum de lluna
m'adavalla.
Hem escoltat La veu de Menorca amb Cris Juanico i la Rita Barber.
Festa, festa!
Aquest dissabte passat al CAT, al Centre Artesà Tradicionaris, a l'Auditori Jordi Fàbregas, es va celebrar l'entrega del Premi Joan Amades, que enguany, és a dir, el Premi Joan Amades 2025, doncs la revista Caramella ha sigut mereixedora d'aquest guardó. I nosaltres hi érem, i vam enregistrar l'acte, i en Pep Adell n'ha fet un extracte, per dir-ho d'alguna manera, perquè en quedi un testimoni del que allà es va viure, que va ser molt. Ja veurem.
Gustau Moles, president de l'ACGE, ens dirigirà unes paraules.
Des del 2019 no heu parat de fer una cosa que d'entrada semblava molt difícil o gairebé impossible, que és juntar-vos gent de diferents llocs dels Països Catalans amb un mateix interès i amb un mateix objectiu. Jo no ho veig gaire fàcil, però fixa't, ja fa 25 anys que dura. I aquest és, evidentment, un dels motius pels quals vam pensar que us havíem de donar el premi a vosaltres. La visualització d'aquest treball continuat és la revista Caramella.
Reunits els membres de la Junta Directiva de l'Associació Cultural Joan Amades, fan constar que atorguen el Premi Joan Amades a Cultura Popular i Tradicional Catalana 2025 a l'Associació Cultural Caramella, promotora i editora de la revista Caramella, en reconeixement a la seva dilatada tasca en promoció i difusió de la música d'arrel i de la cultura popular i tradicional durant 25 anys. Entrega el guardó Gustau Moles. I ara en Josep Vicent Fretxina ens digirà unes paraules en nom de l'Associació Caramella.
Bueno, en primer lloc volem expressar el nostre agraïment més sincer a l'Associació Cultural Joan Amades per haver pensat en nosaltres i haver-nos concedit el premi que porta el seu nom. Ens sentim molt honorats per rebre este guardó, no només pel mateix guardó, sinó pel gest que implica, que ens emociona profundament, perquè el que Catxau considera que la tasca de la revista Caramella forma part del mateix fil que passa per les recerques pioneres d'Amades i que continua avui cosint memòria, compromís i cultura popular, doncs és un goig que no es pot expressar així, en un text més o menys improvisat. Joan Amades va ser un intel·lectual avançat al seu temps, un treballador incansable que dedicà la seva vida a recollir, estudiar i posar en valor expressions culturals menys tingudes aleshores per l'acadèmia i les elits. En una època on el progrés consistia bàsicament en allunyar-se i trencar amb la tradició, ell va entendre el valor estètic, sociològic, lingüístic, patrimonial, que atesorava aquella cultura popular tan desatesa i negligida. Per tant, com dic, ens honora rebre un premi que porta el seu nom. Perquè la revista Caramella és una conseqüència tardana, evolucionada, depurada, actualitzada, però una conseqüència al capdavall d'aquella visió. Des de bon començament, Caramella ha fonamentat el seu ideari en tres eixos cardinals que orienten la nostra mirada i la nostra pràctica diària. El primer és, si atenem els nostres orígens, l'associacionisme. El moviment d'on sorgeix el projecte de revista en confluir, com s'ha dit, les tres entitats fundadores, Carrutxa, Solc i Tramús. Totes tres enteníem i entenem l'associacionisme com una forma d'organització col·lectiva autogestionada que constitueix el nervi motor de la societat. En un temps en què aquest darrer espasme capitalista que anomenem neoliberalisme promou la competitivitat, l'emprenedoria i l'individualisme com a virtuts supremes, l'associacionisme sembla haver esdevingut el germà poble del relat dominant. I així, mentre l'emprenedoria és fomentada per terra, mar i aire, mentre es legisla per aplanar-li el camí i eliminar-li traves burocràtiques, l'associacionisme amb prou feines si es promou en cap àmbit i menys en l'educatiu. I la burocràcia que l'envolta sovint s'articula en un format intimidatori, quan no directament dissuasiu. L'associacionisme és, mirant-ho bé, l'opòsit de l'emprenedoria, perquè l'emprenedoria busca el bé individual, que eventualment pot donar lloc al bé comú, i l'associacionisme busca el bé comú com a forma d'arribar al bé individual. I el tercer i darrer eix és el país sencer, els Països Catalans. Un país proscrit i retallat al qual se li nega el seu propi ésser. Un país que sobreviu políticament i culturalment fragmentat, conscienciosament afeblit i permanentment assetjat. Un país, a més, que imaginem obert, acollidor i inclusiu. Perquè, com cantava tan lúcidament l'amic Pau Alabajos, nosaltres també som els utòpics, els idealistes, els ingenus, que no fan més que somiar. Però bé, Caramella és fruit d'eixe somni, d'eixa idea, d'eixa utopia i d'eixa ingenuïtat. I així estem malgrat tot. Així que moltes gràcies.
Festa, festa!
I seguim amb el programa i anem a buscar el Consell de la Natura. Benvingut un cop més, Fra Valentí Serra de Manresa al Festa Festa, que avui ens parla de l'escarola, que es veu que ben amanida és molt refrescant i aperitiva.
Festa Festa.
Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels Caputxins.
Pau i bé. Déu us guardi. Començo amb un adagi que diu: l'escarola ben amanida és molt refrescant i aperitiva. El conreu de l'escarola, de la xicoira, de l'endívia, que són hortalisses semblants però amb varietats, és un conreu molt antic. Pel que fa a l'escarola, li plau terra de fondària notable, que no sigui excessivament humida i poc compactada. L'escarola, tant la llisa com la rissada, és molt vitamínica i fa de molt bon pair si l'amanim amb oli i potser, per aquest motiu, forma part integrant del xató o xatonada, que és una amanida molt popular preparada amb una bona esqueixada de bacallà de salat, oliva, ceba tendra, apis, anxoves i bocins d'escarola blanca ben macerats en promesco, que és una de les salses més antigues i tradicionals de casa nostra, fet amb bitxo, alls picats, julivert, oli i vinagre. En alguns indrets, especialment a les rodalies de Vilafranca del Penedès, en comptes del romesco fan una salsa que també anomenen xatonada, i se sol elaborar amb nyores, pebrots picants, alls, ametlles i avellanes torrades, oli d'oliva, vinagre, pa, fregit, sal i encara s'hi afegeix un bolsí de fitxo picat al morter fins que tot quedi ben lligat. L'escarola silvestre o xicoira fou objecte d'especial atenció dels antics frares que la descriviren d'aquesta manera. És una espècie d'escarola silvestre, de fulles radicals, llargues, obtuses, de figura variable que quan estan tendres són llargues i enteres i després són retallades, inodores i amargues. L'arrel de la gruixària d'un llit, a la manera de fus, és d'un sabor amarg. Sobre el conreu de la xicoira i de l'escarola, els hortolans caputxins descriviren que l'escarola i la xicoira d'estiu se sembren el mes de febrer. Les fulles fresques de la xicoide se mengen amanides i són bones per persones que se troben resseques de ventre. Si durant tot l'estiu se'n vol tenir d'escarola, se'n sembra poca i sovint, sense trasplantar. El maig i últims de juny se sembra l'escarola que ve a la primavera i l'escarola sembrada pessic no es trasplanta i no perilla d'espigar. L'endívia o escarola cura el dolor de ventre i és contra veneno. L'escarola, doncs, és una hortalissa que els religiosos conreaven a les hortes conventuals per les seves notables propietats aperitives, refrescants i antifebrífugues, i també tòniques. Tradicionalment, l'arrel torrada de la xicoira amarga s'ha emprat com a substitutiu del cafè, mentre que les fulles de la xicoira dolça o escarola tenen un lloc molt destacat, com hem esmentat en les amanides catalanes. Semblantment, l'endívia és també una hortalissa força present en les amanides torturals, puig que té nombroses propietats antioxidants i afavoreix l'absorció del ferro. L'endívia, igual que l'escarola, té un lleuger gust amargant que afavoreix la digestió dels greixos i estimula el bon funcionament del fetge. Bé, us recomano que feu bones amanides d'escarola, us saludo com sempre en pau i bé i us desitjo bons ànims i molt bona salut.
Gràcies, Fra Valentí Serra, una vegada més. I de les herbes remeieres passem a la memòria musical amb en Josep Maria Adell. Avui en recorda un personatge icònic de la Barcelona de mitjans del segle XX.
Festa, festa!
Cançons que tornen.
Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Adell.
Càpsula número 13. Rudi Ventura. El nostre record d'avui és per Jaume Ventura, àlies Rudi, que quan s'inicia el moviment de la nova cançó ja du un munt d'anys pels escenaris com a trompetista d'orquestra, però també cantant al front del seu propi grup. Nascut l'any 1926 a Canet de Mar, Rudi Ventura comença a enregistrar els seus primers discos en català el 1960 i es manté actiu dalt dels escenaris prop de 70 anys, ja que les primeres passes amb la trompeta les comença de molt jovenet de la mà del seu primer mestre, el seu pare.
El meu pare també em anava donant lliçons, ell de pràctica, com si diguéssim. Em va posar a la banda aquesta de la Salut i després ell em va dir, diu, ara vindràs amb mi, amb l'Orquestra Planes de Martorell. Ell era el primer trompeta, tu vindràs de segon trompeta. Sobretot, no vulguis pujar molt, que les cases es fan bons fonaments. Molt bé. Vaig anar amb l'orquestra i llavors van venir els micròfonos. Van començar a venir uns primers micròfonos. I llavors, esclar, van fer proves a l'orquestra per veure qui tenia la veu més microfònica, perquè abans es cantava, jo com havia vist, amb uns embuts, eh? O sigui, el solista tenia un embut grandiós, així, gran, i els altres, per fer els cors, doncs, amb un embut petit. I bueno, i em proven, i resulta que, escolta, clar, jo llavors amb 15 anys, 14-15 anys, tenia una veueta molt fina i, a més, estava al tanto amb totes les novetats que hi havia llavors. I sí, sí, i em posen, sí, aquest tio té una veu molt microfònica, i vaig començar a cantar. I diu, però li hem de posar un nom. Bueno, Jaume Ventura, sí, però Jaume Ventura és el seu pare també. I llavors que li posarem? I un músic que es deia Tomàs Saranyana, molt, molt bona persona i molt intel·ligent, va dir, diu, tu et tens de dir un nom que sembla que siguis estranger. I llavors aquí tindràs més èxit. Fixa-t'hi bé, t'estic parlant de l'any 40 i fico, eh? I em va dir això, mira quina idea tenia aquest home. I al cap d'uns dies diu, ja t'ho tinc. Diu, et diràs Rudi.
Rudi Ventura mantenia aquesta conversa amb Jordi Roura poc abans de la seva mort, que es va produir l'any 2009. Músic polifacètic, animador i dinamitzador de festes majors i de música de ball, recordem que Rudi Ventura també es va declarar barcelonista fins a la medul·la, sent un habitual del Camp Nou, ell i la trompeta. Amb tot, bàsicament, Rudi Ventura ha estat un cronista de la societat i dels costums, especialment barcelonins. Anem a escoltar precisament el seu primer disc publicat en català, una cançó dedicada a aquell personatge habitual de les Rambles dels primers anys del segle XX, de nom Dolors Bonella, que, dit així, molts es queden igual, però que sí que reconeixem de seguida quan recordem la Monyos.
És d'un
típic personatge que jo us vull contar. Del seu nom famós n'hem fet tradició. Té per tots nosaltres remembrança d'un passat i sens dubte ja mai més serà oblidat. De les rondes a les rambles amb un gest atribulat, a la gent feia somriure tot fent gala del seu art. El cutis blanc, llavis vermells i un vestidet tot virulat. La Monyos, carrer Hospital, plaça Pedró, Soleta veien passejar. La Monyos, en arribar a la boqueria, ella comprava uns clavellets per adornar el seu cabell. Amb aire xic, pas coquetó, galants piropos va escoltar. La Monyos, d'un grat record, ciutat condal, per sempre més tindràs la Monyos immortal. Blanc, llavis vermells i un vestidet tot virulat. La Monyos, carrer Hospital, plaça Pedró, Soleta veien passejar. La Monyos, en arribar a la boqueria, ella comprava uns clavellets per adornar el seu cabell. Amb aire xic, pas coquetó, galants piropos va escoltar. La Monyos, d'un grat record, ciutat condal, per sempre més tindràs la Monyos immortal.
I per sempre immortal, la Monyos.
Recordant la Monyos, una cançó ben popular del primer disc enregistrat en català, l'any 1960, pel trompetista, cantant i polifacètic Rudy Ventura, per al segell discogràfic Columbia. Rudy Ventura és el personatge que hem recuperat avui de la nostra fonoteca històrica.
Moltes gràcies, Josep Maria Dell, i per tancar la ronda de col·laboracions posem en ordre el pas dels dies i dels anys. En Norbert Tomàs ens porta els seus calendaris per no perdre el temps i aquesta setmana ens parla de dones editores de calendaris.
Calendaris.
Per no perdre el temps.
Amb motiu dels 150 anys del calendari de l'Ermità dels Pirineus.
Una secció del Festa Festa presentada per Norbert Tomàs.
Si bé les llibreries al llarg dels segles XVIII i XIX eren negocis fundats per homes, els quals també n'eren els propietaris, les dones tenien un paper important en la cadena de feines d'impressió, enquadernació i despatx de venda. Aquesta dedicació femenina poc reconeguda va fer possible la pervivència de molts establiments durant dècades. Només les pubilles o les vídues podien ser titulars d'impremtes i llibreries, ja fos com a propietàries o usufructuàries. Però en alguns casos, davant la falta d'experiència en la gestió del negoci, havien d'optar per contraure matrimoni amb oficials impressors. Per aquest tema, recomano el magnífic estudi de la historiadora Àngel Solà, titulat Impressores i llibreteres a la Barcelona dels segles XVIII i XIX, on es posa en valor aquesta dedicació de la dona fins ara molt desconeguda. Les traves normatives impedien i limitaven a les dones en el seu desenvolupament en tots els àmbits d'actuació: vida, educació, formació i professió. Tot i així, trobem algun cas excepcional com el de l'editora Eulàlia Ferrer i Montserrat. Casada amb Antoni Brusi i Mirabent, editor del Diari de Barcelona, va enviudar el 1821, moment en què es va convertir en propietària i directora de la gran impremta, la més gran de Barcelona. Llavors tenia 41 anys i era mare de 5 fills menors d'edat. Dona de forta personalitat, amb talent i molt emprenedora, va ser audaç per renovar i ampliar els privilegis que el seu marit havia aconseguit pel Diario de Barcelona i també per mantenir el monopoli de la litografia, una nova tècnica que Brusi havia adquirit al seu inventor inicialment per un període de 10 anys. Eulàlia Ferrer va saber fer molts negocis i inversions patrimonials i dirigir l'empresa amb èxit entre 1821 i 1838, moment en què assumí la direcció el seu fill Antoni Brusi i Ferrer. Si voleu saber més sobre la figura d'aquesta dona emprenedora, us aconsello llegir la interessant tesi doctoral que Marta Ortega Balanza va fer el 2018. També trobem una presència destacada de dones, en aquest cas com a escriptores, en el calendari català de l'any 1876. A més dels continguts propis del calendari, es publiquen petits relats, sainets, poemes i acudits de molts reconeguts escriptors i poetes catalans, mallorquins i valencians, així com de Los Mestres en Gai Saber. Però a la mateixa portada del calendari s'anuncia de manera destacada escrit per les senyores Agnès Armengol de Badia, Maria de Belllloc, Victòria Penya de Amer i Agna de Valldaura. Tornant a les dones editores, en els 150 anys d'història del calendari de l'ermità, cal fer notar el paper de dues dones membres de la família Morera, que van assumir la seva edició durant quasi 60 anys. La primera va ser Teresa Morera i Trabal, qui assumí l'edició el 1943 a la mort del seu germà Joan Baptista. Teresa era soltera i havia estudiat la carrera de violí, exercint com a professora al Conservatori de Sa Altesa Reial Infanta Isabel, abans Conservatori Particular de Música per Senyoretes, que va ser el primer conservatori del país en què podien estudiar música les dones, situat al carrer Salmerón, actualment Gran de Gràcia, a Barcelona. Com a violinista va participar en diferents concerts, però la seva carrera, que podria haver estat brillant com a concertista, va quedar limitada per la moral del seu pare, qui no trobava adequat que una senyoreta s'exposés en públic. La seva mort, el 1979, la seva neboda, Roser Tomàs, prengué el relleu familiar de l'edició del calendari fins que morí l'any 2002. Les dues editores eren àvides lectores i hereves d'una extensa biblioteca familiar. Havien rebut la instrucció suficient per confegir els continguts bàsics del calendari i per interpretar les dades astronòmiques aportades anualment per l'almanac nàutic de l'Observatorio de la Real Armada de Cádiz. També s'encarregaven de la composició de les festes i celebracions religioses i de la petita selecció de textos literaris que presentava el calendari per fer la lectura més entretinguda. Per les dues editores, la publicació del calendari de l'Ermitaño de los Pirineos no va suscitar cap altra activitat editorial i va ser una tasca afegida a les seves ocupacions habituals. Però això no en resta mèrit al fet d'haver sabut mantenir viva una publicació en uns anys d'incertesa i grans canvis socials.
Moltes gràcies, Norbert Tomàs, i amb el compte dels anys de l'ermità, aquest Festa Festa 2624 va arribant al seu final.
I quasi fas un rodolí, eh?
Quasi bé.
Festa Festa!
Doncs això, volem agrair la feina dels nostres col·laboradors d'avui, en Víctor Pàmies, Fra Valentí Serra, la Manresa i en Norbert Tomàs.
I per descomptat, a tot l'equip, Helena Mayor, Marta Ibáñez, Joan Serra, Josep Maria Dell i nosaltres mateixos, l'Amadeu Carbó
i la Laia Camprubí. I abans de marxar, una darrera recomanació, perquè aquest dilluns 9 de març a les 7 de la tarda al Teatre del Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona teniu una cita amb l'espectacle A Mort, Copla i dansa amb la principal de la Bisbal i la companyia Amart, gràcies als amics dels concerts de l'Agrupació Cultural Folklòrica de Barcelona.
I marxem, com sempre, amb una sardana. us deixem amb la sardana Amistat, de Jaume Riu-Ratera, interpretada per la cobla principal de la Bisbal.
La setmana que ve hi tornarem. Fins a llavors, que vagi molt bé.
Adeu.